Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homeda. Miquel Iceta ha estat ratificat com a primer secretari al 13è Congrés que els socialistes catalans fan aquest cap de setmana a Barcelona. Iceta ha defensat la fortalesa de la marca conjunta PSOE-PSC. Palau de Congressos de Barcelona, Andreu Noguera, bona tarda.
Bona tarda. Miquel Iceta ha apostat taxativament per mantenir la unió amb el PSOE i potenciar la marca conjunta en plena crisi dels dos partits per la investidura de Mariano Rajoy.
I amb voluntat de construir un projecte que probablement serà plural, però en el qual no hi haurà marca més potent, més seriosa, més sòlida, més útil que la de la socialdemocràcia catalanista i federalista que representa el Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE.
Després d'haver estat ratificat al Congrés del PSC, Iceta ha fet una crida a fer créixer el partit en un procés que ha definit com a regrupament del socialisme i també ha definit el PSC com l'únic partit catalanista no independentista. Nanda Sonoguera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Valeria Obereda.
Montse Venturós, l'alcaldessa de Berga, no es creu que el Departament d'Interior no sabés que els Mossos estaven a punt de detenir-la en relació amb l'estelada que penja a l'Ajuntament. Venturós, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, ha qüestionat el paper d'Interior en la detenció.
Que hi hagi un ordre de detenció cap a un alcalde o una alcaldessa o que hi hagi, no? I que això la Conselleria d'Interior ho desconegui. Sembla mentida, com a mínim. Vull dir, és com una mica surrealista que una situació com aquesta no es conegués. Clar que hi ha malestar, és lògic que hi hagi aquest malestar, perquè entenem doncs, que evidentment havíem de fer passos units, es practiqui o no, com ja he dit abans, la desobediència, i en aquest cas l'únic que demanem és que les institucions catalanes es posin al costat també de les persones que practiquem la desobediència.
Respecte a aquesta mateixa qüestió, des de Ciutadans, el portaveu al Parlament, Carlos Carrizosa, ha reiterat que els líders independentistes no poden parlar en nom de Catalunya i ha afegit que els polítics no poden tenir privilegis.
Van anar unes 300 persones, he vist casaments amb més assistents que en aquella manifestació i, per tant, recordar que aquells que parlen en nom de Catalunya en realitat no representen els catalans. Els catalans, en realitat, el que volen és que no hi hagin privilegis per polítics.
La policia busca el conductor que aquesta matinada a Sabadell, al Vallès Occidental, ha atropellat mortalment un home de 38 anys i n'ha ferit greument un altre. Els fets han passat poc després de les 5 de la matinada, quan el conductor d'un vehicle avariat rebia assistència d'una grua. Un cop ja havien col·locat el cotxe al damunt de la plataforma, un tercer vehicle ha embestit els dos homes i ha fugit sense auxiliar-los. El conductor del cotxe avariat ha mort i el mecànic ha quedat ferit greu. Per les restes de l'accident, la policia sap que es tracta d'un turisme Volkswagen de color blanc.
Més de 2.000 persones han protestat aquest migdia a Tarragona contra la violència masclista. Diuen que cal treure la lluita al carrer per fer visible una violència que es pateix en molts àmbits, però sobretot en la intimitat, i reclamen als governs que apliquin polítiques per combatre-la. Tarragona, Sílvia Jardí.
Bona tarda. Una marea lila, un color que representa la lluita feminista, ha caminat per la Rambla Nova sota una pluja suau cridant contra la violència masclista. Han estat milers de persones que han vingut d'arreu de Catalunya i també del País Valencià. Montse Benito, portaveu de Novembre Feminista.
Les institucions i els governs, tant locals com autonòmics, potser no han pres mesures prou contundents com per abordar aquest tema de les violències masclistes. Tenim lleis molt elaborades, però no hi ha partides pressupostàries que permeteixin un desplegament integral de la llei.
Fins ara a l'estat espanyol hi ha hagut 86 assassinats per violència masclista que es consideren només la punta de l'iceberg.
Esports, Sergi Andreu.
Luis Enrique considera vital sumar els 3 punts demà contra el Sevilla perquè el Madrid no se'ls escapi en la classificació. El tècnic blaugrana ha respost les crítiques rebudes arran del partit contra el City, argumentant que els primers 40 minuts de l'equip a Manchester són els millors des que ell n'és l'entrenador. Per cert, Jordi Alba i Piqué no s'han recuperat a temps i seran baixa demà, juntament amb Iniesta, Mathieu i Aleix Vidal. Marlon i Nili tornen a viatjar amb el primer equip. A l'Espanyol, Marc Roca queda fora de la convocatòria per unes molèsties al sòl i per al partit de demà contra l'Atlètic Club de Bilbao. La novetat és Caicedo, que torna després del partit de sanció. Es guanyi o no demà, per Quique Sánchez Flores, el tècnic, l'equip encara és lluny de la millor versió, per bé, diu, que es troben en el bon camí. Avui es disputen 4 partits de l'onzena jornada de Lliga. Ja s'ha jugat el Granada 1, Depor 1. Aquesta tarda, Real Societat Atlètic de Madrid, Osasuna Alavés i Las Palmas Eibar. A segon, el Girona rep el Tenerife a partir de les 6 i en hoquei patins, 3 equips catalans debuten a la Lliga Europea. El Barça rep el Bassano italià, el Vic juga a la pista del Benfica portuguès i el Reus ho farà a la del Forte dei Marmi italià.
Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana...
Com em pica la falta?
Tot gira viatge en el temps.
Salta Vaquero, toca amb el campo!
25 anys després...
Hola, Rona.
Hola, José, què tal? Com estàs?
Tot gira, reuneix Vaquero i Koeman per recordar els 25 anys del gol de Kaiserslautern.
Impressionante.
Koeman i Vaquero entraran en un snack Barça molt especial.
A més, trident de retransmissions. Sevilla-Barça, Barça-Madrid de bàsquet i Espanyol-Atlètic. I mantindrem obert el nostre càsting.
Vols que t'entrenem per córrer la Segama It's Corri? Escriu-nos a gira@catradio.cat.
Tot gira, dissabte de 4 a 12 i diumenge de 3 a 12 amb David Clopés.
El cap de setmana és nostre.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Us hem preparat un Solidaris tranquil, de bioritmes suaus, podríem dir-ne. Què tal? Bona tarda a tothom. Els titulars i les últimes hores les deixem pels serveis informatius i per Catalunya Informació. Apuntem-nos per un dia a l'Slow, aquell... tocar de peus a terra, afluixar el ritme i tenir una estona per escoltar i per pensar. Apunteu aquestes idees clau. La paradiplomàcia per reforçar l'estabilitat mundial. Hem convidat l'home que els pròxims 4 anys liderarà la participació catalana en la construcció de la pau. És en Xavier Masllorenç, al capdavant de l'ICIP, i acaba d'arribar a Catalunya Ràdio. Segona idea, ayahuasca. Els drets culturals dels pobles indígenes de la Panamazònia a través d'una planta medicinal que en mans de l'home blanc cal vigilar que no es perverteixi. La Marta Molina acaba de tornar del Brasil on ha assistit al segon congrés mundial d'aquesta arrel. I en darrer lloc, residu zero, l'exemple pràctic de que una família pot viure sense generar cap residu a casa. Una de les primeres veus mundials es diu Bea Johnson i avui ens donarà algunes pautes. A partir d'ara, fins les 4 a Catalunya Ràdio i sempre que vulgueu a catradio.cat.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Avui teníem ganes de tenir una conversa d'aquelles de recorregut. Xavier Masllorenç, president de l'Institut Català Internacional per la Pau. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En el càrrec, des d'aquest estiu, des del mes de juliol, en substitució d'en Rafael Grasa, al capdavant d'aquest òrgan que és creat pel Parlament de Catalunya l'any 2007, que és independent del govern i de les entitats privades, però que ret comptes públics al Parlament, al govern i a la societat civil.
Sí, això és important perquè és una característica de l'Institut que precisament va ser promogut per la societat civil, per les entitats de pau de Catalunya, que van pressionar molt els grups parlamentaris perquè creessin aquest institut. I per tant és un institut que d'entrada és emanat de la societat civil, creat pel Parlament i que ret comptes als tres, al govern, al Parlament i també a les entitats de pau.
Queda dit.
He passat tota la nit endreçant els somnis. I ara que ja quasi ho tinc, arriba el matí i obro els ulls.
Ja has operat els 100 dies de Gràcia. Com ha anat aquests primers mesos al capdavant de l'ICIP?
Ha anat molt bé. No havia comptat que havien passat els 100 dies, perquè realment...
Doncs han passat.
D'aquests 100 dies n'hi ha hagut molts de l'agost, bueno, 30 de l'agost, que no els he comptat.
Ah, esclar, sí, ben vist.
Sí. Però bueno, però de totes maneres ha anat molt bé. Amb una junta absolutament renovada, de fet som 8 membres de 10, que som nous d'aquest any, i per tant és una junta molt renovada, molt nova, amb moltes ganes, amb molta empenta, i ganes de fer coses. Llavors, després d'aquests anys, que han estat anys molt fructífers, molt oberts, on s'han obert molts fronts i on s'han fet moltes activitats. Ara el que cal, i ens hem proposat, és precisament focalitzar molt allò que Catalunya pot aportar en l'escena internacional per fer un món més pacífic, un món més segur i en pau.
No? Interessant, aquesta era la raó per la qual vostè és avui aquí. Abans d'entrar en matèria, per quant de temps aquest mandat i aquesta junta?
Per 4 anys, per i quatre la anys. Meva intenció és no renovar i passar la torxa amb alguna persona més jove.
Molt bé. Quantes vegades l'hem tingut els solidaris amb els diferents barrets que ha portat en aquest gremi? El senyor Marc Llorenç ha estat president de Fundipau, director general d'Educació Sense Fronteres, també de DINCAT, que defensa les persones amb discapacitat intel·lectual. Ha estat director de comunicació del Síndic de Greuges i també d'Intermón Oxfam. Amb aquest currículum, ara vostè ho deia, la internacionalització del paper de Catalunya en la construcció de la pau al món, quins objectius s'ha marcat exactament com a president de l'ICIP? Perquè de feina no en falta, eh?
No, de feina no en falta i el món està fet una pena. En el tema de la pau i en el tema de les relacions, la solució no dialogada dels conflictes, que és el gran mal de la humanitat darrerament. El que ens hem proposat, no com a president, sinó com a junta, perquè el primer objectiu és fer una junta al màxim de col·legiada possible i que les decisions siguin al màxim de col·legiades, el que ens hem proposat és, en primer lloc, això, focalitzar els temes en els quals podem ser referents, en segon lloc, influir en l'entorn, és a dir, en l'entorn geogràfic, però també en l'entorn temàtic, en l'entorn dels temes de pau, de seguretat, de construcció de pau, etc. I en tercer lloc, potenciar l'acció de les entitats de pau. Hi ha un teixit molt ric a casa nostra.
I tant.
Hi ha un teixit realment molt esplèndid per lo que és el país, per la mida que tenim, diguéssim, i pel nombre d'habitants que som. I som referents en algunes coses. Amb aquestes coses són les que hauríem de ser més forts també des de l'Institut. I és en temes de mediació, en temes de resolució pacífica de conflictes, no tant en temes de desmilitarització o de control d'armes, que això hi ha entitats que són molt fortes i que ho estan fent molt bé, sinó ajudant-les, complementant-les amb aquests temes.
Vostè diu que el poder, de fet fa estona que ho està dient, que el poder el té la gent, que massa sovint oblidem que amb la nostra actuació podem canviar les coses, però miri què va passar a Colòmbia. Perquè en un moment donat el govern proposa un procés de pau que semblava que anava endavant. Per fer-ho molt transparent, van creure que la millor manera era posar-ho a consulta de tothom, fer un plebiscit, i la resposta és que no.
No, a veure, matisem-ho, eh? Primer, que el poder el té la gent, sí, sempre que aquesta gent tingui una opinió que sigui crítica, que sigui constructiva i que sigui molt pensada. És a dir, la gent sempre que s'analitzi les coses i ho faci d'una manera organitzada. Mm. La gent cadascú pel seu compte, podem fer manifestacions, però no podem canviar el món. El que canvia el món, a més, és quan la gent està organitzada en moviments, en entitats, en grups, i aquests grups realment canalitzen, catalitzen l'opinió majoritària de la gent. Per tant, la gent sí que és poderosa, i a Colòmbia ho va ser. I ho ha estat. Ho ha estat per seure a la taula durant 4 anys una guerrilla important i el govern del país. Ho ha estat quan hi ha hagut la valentia de posar-ho a referèndum, que no calia. I ho ha estat quan, després de perdre aquest referèndum, que va sortir el no per molt pocs vots, i per causes molt diverses, no és només la dreta que deia que cal derrotar, perquè aquest és un missatge que ja sabem, que cal derrotar i que estem a punt de derrotar, i cada any estaven a punt de derrotar la guerrilla, i per tant no volen parlar. I a més és una cosa que ens sona perquè la tenim molt a prop també. No es vol parlar amb ETA, no es vol parlar amb els grups guerrillers, no es vol parlar amb ningú a qui puguis derrotar i per tant puguis anorrear. Però no és veritat. Hi ha vegades en què això no és possible. Llavors, aquests 4 anys han donat peu a un acord que pot ser canviat, perquè hi ha molta gent, per exemple, per posar un exemple, que vol fer la reforma agrària, però no vol fer la reforma agrària que mani la guerrilla. Si no vol fer la reforma agrària, que la societat civil, empresaris, sindicats i tothom vulgui pactar.
És allò de sí, vull la pau, però no aquesta.
Sí. I aquest també ha sigut una cosa molt forta. I després també hi ha gent que perd interessos. Pensem que el 0,5% de la població té el 50% de la terra cultivable en aquell
país. Colòmbia.
A Colòmbia. O sigui, és el país més desigual d'Amèrica Llatina després d'Haití.
La setmana passada era a Barcelona i van parlar els solidaris el seu homòleg al NOFER, l'Institut de Resolució de Conflictes de Noruega. Es diu Mariano Aguirre i ens va deixar reflexions com aquesta.
ese acuerdo de paz no se ha perdido. Lo que pasa es que ahora hay que hacerle una serie de ajustes políticos entre una oposición al no, que tampoco es unificada, quiero decir. Están los del no, que no quieren, por ejemplo, que se haga la reforma de la tierra. Están los del no, que han utilizado el acuerdo para hacer sus propias campañas sobre temas, por ejemplo, de género, temas de familia. Uh-huh. El acuerdo de paz ha quedado atrapado en este momento en una tensión política en Colombia entre el sector modernizador, liderado por Santos, y el sector conservador, que no quiere que nada se mueva, liderado por Uribe.
I aprofitem per dir que aquesta conversa amb el senyor Mariano Aguirre, que és director de l'Institut de Resolució de Conflictes de Noruega, la trobeu ara mateix a la pàgina web de Catalunya Ràdio, a la pàgina web dels Solidaris, catradio.cat/solidaris, en versió extensa.
Exclusius web.
Mucha gente cree, y no necesariamente la gente que ha sufrido la represión o que ha sufrido perder un familiar por violencia política, que la forma de solucionar el pasado es a través de penalizaciones, a través de la cárcel, a través de condenas duras. No digo con esto que haya que salirse de la ley, y no digo que hay gente que merece condenas fuertes y duras, pero también es muy importante para las víctimas, y este es un debate en Colombia muy fuerte, es saber la verdad. La gente en general quiere saber temas como los desaparecidos en el Cono Sur y el caso de la Guerra Civil Española y la memoria histórica aquí es el caso más cercano que tenemos.
I en aquest cas, senyor Mas Llorenç, es pot parlar de l'odi com a rèdit electoral? Els nos com a rèdit electoral?
Sí, lamentablement es pot parlar perquè sempre s'hi fa una lectura política del tema i una lectura a curt termini. I l'uribisme, doncs, a Colòmbia n'ha tret un rèdit electoral d'això perquè ho han volgut convertir en un referèndum entre Santos i Uribe. Però va molt més enllà d'aquí. Jo crec que el Mariano Aguirre ha dit un parell de coses que són molt importants, entre les quals m'agradaria destacar que aquest no és un no unànim i, a més, la construcció de la pau és inevitable, diguéssim, no? El que cal treballar és contra aquests lobbies de poder que el que fan és voler que l'statu quo es mantingui i que les coses es mantinguin igual, no? Jo posaria un exemple, i és la crisi perpètua, permanent i insoluble, sembla, entre Israel i Palestina. La creació d'un segon estat que sigui viable, un estat que tingui aigua potable, un estat que tingui sortida al mar, un estat que tingui comunicació entre ells, perquè tenir dues franges separades no és un estat viable.
Separades i aïllades.
Separades i aïllades. Bueno, i actualment no només aïllades, sinó amb un boicot permanent, no? Aquest problema no es resoldrà amb la diplomàcia. Aquest problema necessita paradiplomàcia.
Què vol dir? Perquè, clar, si tota la vida pensàvem que la diplomàcia ho ha d'arreglar tot... Ara vostè no desmunta, això.
No és que ho desmunti exactament. Jo, la diplomàcia pot arreglar moltes coses, però hi ha un moment que ni les armes, per suposat mai, perquè no arreglen les coses, les tapen, però no, perquè les tapen, donen un relat, que és el relat del guanyador, i s'ha acabat. I això queda tapat durant un temps, però no s'arregla mai. Però, en segon lloc, la diplomàcia pot fer una sèrie de coses importants, però la diplomàcia nord-americana, per exemple, difícilment es podrà posar el lobby jueu que és propietari d'una tercera part de Wall Street. És difícil, perquè estan anant contra els seus propis interessos i contra la seva pròpia economia. Per tant, necessiten un recolzament. I aquest recolzament el poden trobar amb la paradiplomàcia, les organitzacions, les ONGs, els instituts de recerca, els instituts internacionals, les entitats autònomes, que estem en el món precisament amb aquest paper, de fer mediació, però fer mediació real i entre els diplomàtics, que hi han de ser, i els polítics, que també hi han de ser. Perquè els polítics, els principals polítics que miren a curt termini, però que tenen actualment, detenten el poder per delegació, hi han de ser. Però, i el problema no es resoldrà mai mentre estiguin uns polítics amb uns altres polítics.
Hem perdut, ara vostè obre un capítol interessant. El món ha perdut diplomàtics d'aquells amb visió global i que no es deixen conduir per qui manen els seus països?
Bueno, sempre ens ho sembla, i sempre sembla que el Helmut Schmidt i que el Felipe González i que la gent de la transició
segons quins noms. Bueno,
però sempre ens sembla que eren més carismàtics, que estaven més preparats, etc. Això no és veritat. Això no és veritat, i podem posar exemples conservadors com l'Àngela Merkel.
Li preguntaré diferent. Hi ha diplomàtics que realment funcionin de manera neutra, independentment de qui els ha posat en el càrrec?
Bueno, cada cop menys, perquè a mesura que anem acceptant que el món és una empresa i que s'ha de portar com una empresa, cada vegada n'hi haurà menys. Però no perquè estiguin menys preparats, sinó perquè realment tenen un marge d'actuació cada vegada més, més, més feble, més petit.
Per tant, són més polítics cada vegada.
Sí, són més polítics, però més polítics representants d'empreses, que aquest és un tema perillós. Per exemple, s'acaba d'aprovar el CETA amb Canadà. Quin és el problema essencial del CETA? És que s'accepta per primera vegada a la història de la humanitat que hi hagi un tribunal privat, és a dir, una consultora, no? un Deloitte, doncs, per posar noms, diguéssim, però sí. N'hi ha més. Doncs que una consultora pugui fer d'arbitratge entre una empresa multinacional i un estat. Això no pot ser. Això no pot ser perquè la creació de l'estat modern està precisament per regular els accessos del mercat i, per tant, per regular els accessos de l'economia. Si els estats ja no tenen aquesta atribució, sinó que se li dona, també es privatitza d'alguna manera, estem caient en un món que funcionarà com una empresa. En tenim un model, Com en tenim un model ara als Estats Units amb la campanya electoral.
Vostè sembla que m'hagi vist el guió, senyor Masllorens?
Ah, sí, perquè
estem fent el recorregut que tenia previst, perquè dimarts hi ha eleccions als Estats Units.
Sí, exacte.
I d'aquí guany en depèn molt moltíssim la pau al món dels pròxims anys.
Molt.
A qui veu de president, Trump o Clinton?
Home, a veure, a qui voldria personalment? És a dir, aquesta ja és una pregunta més personal que institucional. Mm. Jo a qui voldria és el Bernie Sanders. Però com que ja no està en carrera, doncs ara el mal menor, diguéssim, i bastant menor, és la Hillary Clinton, perquè està preparada, perquè sí, és veritat, forma part de l'establishment, però l'establishment ens ha portat on ens ha portat. Tampoc el món és millor que fa 300 anys, no és pitjor. Mm.
Des del punt de vista de la pau, fàcim un epíleg d'Obama.
Sí, una persona que va crear moltes expectatives, que això és una característica de les persones més carismàtiques, que aquestes expectatives es van veure defraudades els tres primers mesos, perquè no va tancar la presó de Guantánamo, per exemple, o no va fer altres coses com era el... o no va poder fer altres coses com era el Medicare, i que després, poc a poc, ha intentat, durant els últims 4 anys, anar revertint aquesta situació, però amb un escenari molt, molt contrari, perquè té majoria republicana tant al Congrés com al Senat. Per tant, és una persona lligada de mans i peus, però que ha fet tot el que ha pogut, i la veritat és que ho ha fet. Ara, donar-li el Premi Nobel de la Pau
amb una
persona que encara era una expectativa, em sembla un error.
Però ha restablert la comunicació amb Cuba,
sí.
Que això no s'ho esperava gaire gent.
És veritat.
I era una sorpresa.
És veritat, era una sorpresa, s'han donat les condicions, perquè també Miami no està tan beligerant com fa 10 anys, i l'illa també està en unes condicions ja de paupèrrimes des del punt de vista econòmic. Per tant, s'han donat les condicions, però ho ha fet. Ho ha fet, cosa que un president republicà ben segur no ho hagués fet.
I a l'altra banda, Síria i l'Afganistan.
Sí. Venia d'una experiència molt negativa, que és la invasió d'Iraq, que és quan el Saddam Hussein, de mala memòria, doncs ens deia que volia fer la mare de totes les batalles. En realitat, Occident sí que l'ha convertit en la mare de totes les batalles, perquè d'esos polvos, estos lodos. I realment Iraq està a la base d'Estat Islàmic, del Daesh, però també de moltes faccions d'Al-Qaeda, de molta inestabilitat a la zona d'Orient Mitjà, etc. És a dir, una errada que encara no ha estat jutjada per la història i que és mare de molts conflictes actuals.
Senyor Masllorens, el Daesh és el principal desestabilitzador de la pau al món?
No, el Daesh és l'excusa. Perquè en realitat el Daesh és una conseqüència de la injustícia que hi ha en el món. Que hi hagi tanta gent d'Europa que se'n va lluitar amb el Daesh és que aquí tenim un problema, no el tenim allà. I en allà el problema que hi ha és d'inestabilitat perpètua, perquè mentre no s'arregli el problema entre Israel i Palestina serà molt difícil que hi hagi estabilitat a la zona. Fins i tot coses tan entre pinces com la situació al Líban, que s'ha aguantat després de la Guerra Civil per unes componendes religioses, socials, ètiques i de grups socials, doncs bueno, s'aguanta, però s'aguanta amb pinces. Tot Orient Mitjà és un polvorí. I el que està passant amb les dictadures d'Aràbia Saudí, etc., envaint el Iemen, fent-nos veure que estan defensant la llibertat occidental, quan en realitat ho estan fent amb armes, per cert, espanyoles i d'altres països, doncs això em sembla una situació intolerable i és una situació que la ciutadania l'hauria de conèixer i denunciar-ho.
Tornem a l'exemple de Noruega un moment, del paper de països escandinaus, com és aquest cas, com a mediador en la guerra a Síria. També n'ha parlat aquests dies Mariano Aguirre.
En el caso sirio, Noruega, junto con Suiza y otros países, está tratando de poner y ayudar al enviado especial de las Naciones Unidas y al mismo tiempo trata de promover diálogo con la sociedad civil, trata de promover diálogo entre las potencias regionales. Es un país con una relación muy cercana a Estados Unidos y es un país que tiene una buena relación vecinal, compleja pero buena, con Rusia. Por lo tanto, puede operar como una especie de facilitador de diálogo, conociendo a su vez sus límites de ser un país pequeño en relación a un conflicto como el sirio, en donde se juegan las grandes potencias y las grandes potencias regionales: Irán, Arabia Saudí, Turquía, más los países del Golfo, más Hezbollah desde Líbano.
Ja ho diu la cançó, eh? El nostre país també és tan petit. A una institució com la que vostè representa ara, que es proclama internacional, quin paper li correspon en un cas així, com el de la guerra de Síria?
Nosaltres ens podem fixar molt en Noruega a futur, perquè si realment esdevenim un estat, tenim una responsabilitat internacional important. I encara més quan defensem...
Abans no?
Si tenim un estat, en tenim una responsabilitat internacional important. Si no som un estat, tenim la mateixa responsabilitat, però la tenim des d'un altre punt de vista, perquè tenim, encara que no ho vulguem, plom a les ales. És a dir, podem fer coses, però podem fer coses en un entorn, en un medi, que és l'estatutari, que és molt, molt, molt capador de moltes activitats, no? Però en el futur sí que ens hem de fixar en Noruega, perquè és un model, és el país del món que més hectàrees ha desminat, tant a Cambodja, a Moçambic, a Tailàndia, a països on hi havia mines, s'ha dedicat a fer això, i s'ha dedicat a fer mediació. I la mediació, des de les assemblees de Pau i Treva en el segle XI a Catalunya, doncs és quelcom que hem fet molt bé i que modestament ho hem de proclamar. Ho hem fet bé. És a dir, hi ha entitats que fan mediació, hi ha instituts que ho poden fer, i el mateix govern té una diplomàcia preparada per fer mediació internacional. Per tant, aquesta és una responsabilitat. Jo penso que sí que tenim un paper i ens hem d'emmirallar en alguns aspectes amb Noruega.
La pau es construeix des de molts fronts. O dit d'una altra manera, la pau es pot esquerdar des de molts altres fronts que no només una guerra. Comentem-ne uns quants, senyor Mas Llorenç. Li hem preparat una bateria de tòpics que m'agradaria que comentéssim de manera breu.
Molt bé. For the people who have got
yet by, for the ones not yet by. Quan a Turquia es consenteix que hi hagi refugiats explotats en fàbriques, com el cas que denunciava la setmana passada la BBC en un documental, quin paper li toca fer als promotors internacionals de pau?
Denunciar-ho en primer lloc, perquè és intolerable. Les fronteres tancades no són una solució, són un problema futur.
Vostès no són govern, però reten comptes a govern. Per tant, no poden forçar posicionaments internacionals davant de situacions així?
Més que forçar-los, els podem donar suport, perquè realment les persones responsables d'aquest govern ja ho estan fent.
L'any 2016 serà, a finals d'any, l'any amb més morts al Mediterrani. A hores d'ara ja s'ha superat la xifra de víctimes mortals de tot l'any passat, unes 3.700 aproximadament, i queden dos mesos encara. Vostè defensa l'aprovació d'una llei comunitària d'asil i d'immigració. Com hauria de ser aquesta llei per evitar el desbordament de la Unió Europea o de països com Alemanya, que l'any passat va obrir les portes i de sobte més d'un milió de persones van demanar d'entrar-hi?
En primer lloc, aquesta llei hauria de ser única a tota Europa. Si volem una Europa unificada, les lleis socials han de ser úniques. I, a més, les quotes seran un pas necessari perquè siguem oberts, però siguem proporcionalment oberts.
El desmantellament dels campaments de Calais a França han estat un pegat?
Sí, absolutament. No tenen cap sentit, perquè el que fan és allunyar la població del seu destí final, que eren les Illes Britàniques.
I es creen discursos populistes que alimenten les ultradretes, però al mateix temps suposo que cal vigilar també que no siguin un colador de persones que vinguin amb altres intencions, com ja s'ha produït en algun cas algunes detencions de presumptes jihadistes.
Evidentment. Jo, a l'agost del 2015, l'Agnès Marquès, amb un Telenotícies, em va fer una entrevista en la qual ja vàrem dir, tant ella com jo, perquè l'entrevistadora també ho deia, que el que havíem de fer eren corredors segurs i que si Europa estava disposada a pagar tants diners per fer unes fronteres fortes, que el primer que havia de fer és portar policies al país alè, a Grècia, perquè realment poguessin registrar a totes les persones i que totes les persones tinguessin un document d'entrada. un document d'entrada que els hi serviria després per veure realment qui eren. I això s'hagués pogut fer. Això no costava res. Hi ha milers i milers i milers de policies a tota Europa que haguessin pogut desplaçar-se per fer aquesta feina. No s'ha volgut fer. No s'ha volgut fer, no és que no s'hagi pogut fer, no s'ha volgut fer i ara comencem a, fer, a entrar a la por. El discurs populista és un dels perills més grans que té Europa avui. Angela Merkel no els hi va voler fer cas al principi. I després, la pressió de l'opinió pública i la pressió de la pèrdua de vots ha fet el que fa amb tots els polítics, que miren a curt termini i diu, si les properes eleccions no són meves, no detentaré el poder i no podré fer ni això ni altres coses.
Vaig una mica més enllà. I per què Europa no s'ha posicionat clarament en països com el Líban, Turquia, Jordània, que ja fa temps que estan acollint refugiats de l'Orient Mitjà?
Perquè no té una política única exterior. I aquest és un mal molt greu d'Europa. És a dir, no parla amb una veu. El principal enemic de la Unió Europea són els estats jacobins.
I l'últim, aquí al costat, el CIE de la Zona Franca. Aquesta setmana, un nou intent de motí. No m'agrada dir-ne motí perquè sembla que siguin presos i aquella gent no en són de presos. Però un nou intent, el quart en un mes.
Sí, és que el CIE s'ha de tancar immediatament. S'ha de tancar perquè és una vulneració dels drets. I això, digui el que digui el ministre d'Interior, que proclama que en l'estat de dret sempre hi ha aquests casos de poder detenir les persones en situació irregular, no hi ha cap persona que sigui irregular. El que hi ha són persones que no tenen garantit el dret d'entrada en un estat. Llavors, no els volem a tots, parlem-ne. Parlem-ne, fem quotes, proporcionalment acceptem a una part i no a tothom, ajudem més en els països d'origen de manera que el desenvolupament sigui real i no es faci desenvolupament, per exemple, govern a govern, que són prebendes i ajuts moltes vegades, moltes, no sempre, però moltes vegades condicionades a compra de béns i serveis nostres, etcètera. És a dir, parlem-ne, però parlem-ne de tot.
Que hi ha alguna cosa que no ens expliquen dels CIEs i de les persones que allà ingressen? Perquè de immigrants sense papers o amb situació irregular, ni que sigui temporalment, en coneixem tots i no són allà.
Sí, no són allà perquè no els han trobat. De fet, no són allà perquè no els han trobat i perquè no hi ha prou lloc.
I els que hi són, per què hi són? En quin moment
perquè
els han agafat?
Perquè serveix... Així com hi ha l'efecte crida, hi ha l'efecte refús, també. Llavors, el saber que et poden engarjolar, perquè, de fet, estan com engarjolats...
Sí, sí, és exemplificador.
Doncs és exemplificador per l'altra gent. I això és un efecte dissuasori per la gent que vol venir al país. I és un efecte profundament inhumà. Jo penso que això ho pagarem en la propera regeneració.
Perquè tots aquests temes dels que ara parlàvem també són construcció de pau, encara que no ho sembli.
I tant, si ho són. Ho són perquè la construcció de pau és lluitar contra la desigualtat, per exemple. I aquest és un exemple molt clar, la desigualtat, de que les coses no poden anar per un camí pacífic si realment hi ha tantes diferències entre les persones.
Senyor Xavier Mas Llorenç, president de l'ICIP, l'Institut Internacional Català per la Pau, que s'ho ha passat bé?
Molt bé.
Sí?
La veritat és que us agraeixo molt aquesta entrevista perquè per donar a conèixer l'Institut és molt, molt útil.
Moltes gràcies per haver vingut als Solidaris. Una abraçada.
I a vosaltres.
Hola, bon dia. Jo em dic Marta Tatxé i representem a una ONG de dones nepalís, es diu Nepal Chimeki, que són veïnes, que és un moviment de més de 1.700-1.800 dones que treballen de porta en porta i estan millorant la condició de la dona al Nepal. Són fantàstiques, meravelloses. I a motiu d'això, el proper dilluns, dia 7, farem una festa a Locanya, convidem a tots els amics, a tots els col·laboradors, a tots els dones... i hi haurà molts espectacles. Actuarà el Maurici Villavecchia, que és un dels grans músics, la Mariona, que té una veu preciosa, l'Alfonso Villalonga, i un grup amb molta marxa que es diu el Lesan. Esteu tots convidats? Bueno, convidats. Convidats passant per caixa perquè s'ha de pagar 40 euros. Però amb aquests 40 euros tindreu una festassa que no l'oblidareu mai. Un petó ben fort, una abraçada i us espero a tots.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas. Catalunya Ràdio.
Vols descobrir de primera mà com es fan les coses? Del 4 al 13 de novembre, la Xatic organitza la Setmana del Turisme Industrial. Museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, empreses i centres d'interpretació s'obren de bat a bat per oferir un gran programa d'activitats per tots els públics. En trobaràs tota la informació a la web de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, xatic.cat.
Els aniversaris s'obliden. Perquè el nostre sigui inoblidable, a Hipercor regalem fins a 9.000 jocs de perles.
Aconsegueix un penjoll o unes boniques arracades de perles amb les compres que facis a Hipercor.
Sense sortejos.
Amb les compres que facis a Hipercor, acumularàs punts per endur-te bonics conjunts de perles.
En regalem fins a 9.000.
Aniversari d'Hipercor. Inoblidable.
Hi ha gestes històriques que són de pel·lícula. Milers d'homes, dones i nens van fugir de l'esclavatge. Gràcies a la xarxa clandestina de William Steele, un dels primers afroamericans nascuts lliures.
Que no sabeu que per arribar a ser lliures us hi heu de deixar la pell.
Cronos, aquesta nit, el 33.
Ja saps tot el que t'estàs perdent en els 8 dies d'or del Corte Inglés? Afanya't, perquè només fins al 6 de novembre gaudiràs del 30% en una gran selecció d'abrics per nenes i nens. No t'ho pensis més i vine als 8 dies d'or del Corte Inglés.
Vols conèixer el teu país? Turisme. Canvi climàtic. Esports. Cultura. El Temps t'ofereix 10 fascicles col·leccionables, un de cada àrea. Demana'l al teu quiosc gratis amb el setmanari El Temps.
Hi ha gestes històriques que són de pel·lícula. Milers d'homes, dones i nens van fugir de l'esclavatge. Gràcies a la xarxa clandestina de William Steele, un dels primers afroamericans nascuts lliures.
Que no sabeu que per arribar a ser lliures us hi heu de deixar la pell.
Cronos, aquesta nit, el 33.
Aquí t'espera el meu somriure, l'empenta que fa girar el món.
Solidaris. Idees que transformen.
I el somriure i l'empenta dels solidaris la teníem lluny, a l'Amazones, fa dies que no venia, i avui és aquí, ha tornat la Marta Molina. Què tal, Marta?
Molt bé.
Com ha anat aquesta xarxa que has anat teixint a l'Amazones?
Doncs ha anat molt bé. La xarxa s'expandeix i aquesta vegada ens hem volgut aproximar a una realitat que envolta una planta, una liana.
Alerta?
Una liana.
Una liana.
De la ayahuasca.
Controvertida. Per això, avui, els pròxims minuts als solidaris, parlarem dels drets culturals dels indígenes.
Sí, de fet, parlarem dels drets culturals, però també parlarem de com traçar un pont entre l'ús de la ayahuasca dels pobles indígenes i el nostre món, el món dels blancs, el món de les presses, el món del capitalisme exacerbat, no? I ho hem volgut conèixer a través d'una conferència que s'ha celebrat a Rio Branco, que és la capital de l'estat brasiler de l'Acre, on justament la Fundació ICERS, International Center for Ethnobotanical Education Research and Service...
Una fundació dels Països Baixos.
Sí, que té seu a Barcelona, també. Ells han sigut els que han organitzat aquesta segona conferència mundial entorn d'aquesta beguda tan utilitzada pels pobles de la conca amazònica.
I ho han fet al vell mig, a l'origen de tot plegat.
Doncs sí, perquè d'alguna manera va ser a Rio Branco, a l'Acre, on per primera vegada la planta, la beguda, la liana, no, va sortir de la selva per entrar en contacte amb els blancs. La conferència ha connectat des d'esglésies, ayahuasqueres, ha connectat aquestes esglésies amb els pobles indígenes de l'Amazones i amb acadèmics que el que tenen en comú és justament l'interès per aquesta planta ancestral.
I jo vull cantar aquí una cantoria que a gente tem de abertura.
Adrià, aquest és el Kaa Uniquin, és un líder espiritual del poble Uniquin de la conca amazònica, i he volgut començar l'espai d'avui amb aquest cant perquè és un cant d'obertura, un cant que utilitzen els pobles indígenes abans de començar res, canten aquesta música, i per això he cregut convenient posar-la avui també, per començar amb bon peu.
Avui és un ritual, el que fem als solidaris?
És una mica ritual.
Bé, bé, mai natura.
Però tornem a la conferència. Hem parlat amb l'Òscar Parés. Ell és el subdirector de la Fundació Icers.
Per què és important fer una conferència així aquí a Rio Branco?
És important perquè la ayahuasca segueix sent molt desconeguda a fora, al nostre context, i aquí és perfectament coneguda, reconeguda i està institucionalitzada, no? Ha vingut a rebre'ns la primera dama, el governador, el senador, l'alcalde, els líders de les religions, els líders de les diferents ètnies indígenes, de que aquí la realitat de la ayahuasca no té a veure amb allà, perquè allà, a Europa, doncs encara falta molt per entendre i es pot aprendre molt d'aquí, no? Dins dels territoris que hi ha consum de ayahuasca, que és tota la conca amazònica, segurament l'exponent més de l'espiritualitat de la ayahuasca. Hi ha altres llocs que és més el xamanisme pur i dur, hi ha altres llocs que és un abordatge més comercial, no? Com el que està passant en alguns llocs de Perú, i en canvi aquí són moltes comunitats que no, el tema dels diners no és el més important, sinó que hi ha tota una feina, doncs això, de comunitat espiritual, de vertebració de les relacions entre els diferents pobles indígenes.
De fet, Adrià, cadascú tenia una raó diferent per venir a la conferència, però l'Òscar Parés ens posa sobre la taula les raons per les quals aquest pont, no, que intenta fer la conferència, és, com dèiem abans, un procés complicat però necessari per teixir estratègies futures.
Som gairebé 700 o 800 persones. Tots hem acudit aquí per una raó, que és la ayahuasca, però cadascú té una motivació, unes raons, una causalitat que l'han fet venir aquí. I això no ha passat a la conferència, això ve d'enrere. Una evolució que té a veure amb motius de caire històric, de caire religiós, de caire etnocentrista, de caire d'això, de relacions entre cultures. Són patrons que venen de molt enrere i la ayahuasca ha quedat dins d'aquesta equació. Nosaltres el que estem intentant fer és destriar tot el que no ens podem posar d'acord o tot el que nosaltres no tenim molt marge de maniobra i triar en allò que sí que podem incidir. Llavors, a partir d'aquí hem de ser enginyosos per anar teixint estratègies a mig terme, no? Nosaltres som la part més científica, la part més de política, d'educació, la part com respondre a les problemàtiques que comporta aquesta expansió mundial de la ayahuasca.
Expansió a altres llocs i altres usos. Quins altres usos, Marta?
Altres usos que, de fet, tenen a veure fins i tot amb la medicina, no? El francès Jacques Mavit era a la conferència i ell va deixar la medicina tradicional i va fundar una clínica al Perú que cura addiccions vàries amb la ayahuasca, precisament.
Claro, bueno, yo tenía ya bastante crítica previa sobre la medicina occidental en la cual que me formó, en la cual me capacité, en vista de muchas limitaciones, de una iatrogenia, los efectos secundarios adversos del uso de medicamentos que son espantosos, de la imposibilidad de responder a ciertas problemáticas muy serias, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, como la adicción a las drogas, problemas de salud mental. Entonces yo estaba ya un poco decepcionado, vamos a decir, la medicina occidental, sin negar que tiene sus aportes que yo respeto y que utilizo hasta ahora, porque hay otras medicinas en el mundo que además son inclusive mayoritarias, ¿no? La mayor parte de la población mundial acude primero a medicinas tradicionales, alternativas de su zona geográfica, y al llegar a la Amazonía y descubrir las medicinas tradicionales amazónicas, y para mí un poco fue un desgarrar el velo, darme cuenta que si bien ellos no tienen el entrenamiento, la capacidad que tenemos nosotros de formalizar y de expresar esos conocimientos dentro del paradigma racional, con la lógica lineal que tenemos, eso no impide que tengan una práctica sumamente refinada, sofisticada. Yo digo que más estudio y más me asombro. En realidad es una rigurosidad impressionante.
Clar, aquest senyor s'explica molt bé, perquè és interessant el que diu, com ho reflexiona, però quan ho trasllades aquí, aquest és un tema que és delicat, que crea polèmica i que està bé que sentim opinions com aquesta.
I és curiós també com la ayahuasca s'ha utilitzat per millorar les relacions entre la gent. L'Òscar Parés també en parla.
Cada vegada sembla que és més clar que un dels principals problemes que té la nostra societat moderna i compulsiva té a veure amb problemes de salut mental. Això és una etiqueta que a vegades doncs, la gent no se sent reconeguda, però podríem parlar de malestars, no? Hi ha molts malestars a la nostra societat, La majoria d'ells són malestars derivats de les relacions entre nosaltres, i justament la ayahuasca han estat utilitzades en aquestes cultures per afavorir la convivència. Això vol dir que és per millorar les relacions. Aleshores, aquí nosaltres estem convençuts de que la ayahuasca té un gran potencial en mans de persones que estiguin formades adequadament per proveir aquests tractaments, per corregir, reduir, atenuar tots aquests problemes derivats de la salut mental o d'aquests malestars que són cada vegada més comuns. Som grans defensors del potencial terapèutic de la ayahuasca i també no tenim cap inconvenient en entendre la teràpia en un sentit ampli, és a dir, no només per persones malaltes, sinó per qualsevol persona doncs, que està en una búsqueda personal, d'experimentació, d'autoconeixement, i per fer això hem de separar tot el que són prejudicis, tot el que és estigma, i explicar des d'una perspectiva científica com pot ser utilitzat això i dignificar l'accés a aquestes plantes, no? Que si han estat utilitzades durant centenars o milers d'anys per moltes persones en aquests contextos tradicionals, segurament doncs, no són tan dolentes com ens han fet pensar, no? Perquè la prohibició les ha distorsionat.
Expulsar-nos els prejudicis, els estigmes i dignificar-los. I els indígenes eren a la conferència, Marta?
Hi eren, i de fet hi havia molts pobles indígenes de la bioregió amazònica representats. Hi havia els Axaninka del Perú, els Yawanawa, els Manxineri i els Winikwin, i ells en general el que demanen és respecte pel, per l'ús de l'ayahuasca, no? Ninawa Winikwin, ell és més conegut com a Pai de Mata, ell és pagè, líder espiritual de la seva comunitat, que està situada a la riba del riu Jordà, o ell ens en parlava també.
A medicina, né, que as medicinas na floresta, cada uma tem a sua história especificada de como se originou. Do Nishipai, né, que quer dizer o cipó forte, né, a floresta.
Nishipai, o cipó forte da floresta, ara em diràs tu.
Nishipai és el nom que els hi donen els Winikwin a la ayahuasca. És el Nishipai o Uni.
Para a medicina poder ser um patrimônio de consciência, sendo bem consciente, ela já pode... i pot ajudar el món, però així, tant com...
De fet, el Pai de Mata estava comentant que el que ells volen és que la ayahuasca sigui un patrimoni de consciència espiritual, no? I que per això s'ha de fer de la forma més tradicional i amb respecte, amb aquest missatge d'unió, de cura i de salut.
Nós, os povos indígenas, queremos o nosso conhecimento reconhecido pela sociedade mundial, sabe?
Un reconeixement de la societat mundial. S'entén una mica, el portuguès?
S'entén perfectament, i de fet el Pai de Mata insisteix en que també dins dels pobles indígenes hi ha hagut una feina molt forta per recuperar també l'ancestralitat dins del món indígena.
Com evoluciona la cultura, eh? Cants ancestrals que ara incorporen també la guitarra.
Sí, de fet, per ells és una forma memorística, fins i tot, de repetir els cants dels pagès més vells, no? Dels que tenen 86, 90 anys, i repetir-los entre els més joves. És una forma d'anar recordant, no? I posar-hi la guitarra els ho fa més fàcil, també.
I que tot aquest patrimoni no mori,
Haush,
tant de bo, que vol
tant
dir?
De bo. Exacte, el Haush és la traducció de la parla de la jiboia, de la serp, que és l'animal ancestral que envolta tot aquest tema de la ayahuasca també, i l'imaginari col·lectiu dels Winikwin. Significa bàsicament que així sigui, no? És el bon pensament que diuen ells.
Aquell inxalà, aquell tant de bo. Doncs escolta'm, Haush, que tornis aviat als Solidaris, Molina.
I tant.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris, una veu rebel.
Hola a tothom, sóc la Txell Bregulat, membre de Sodapau i directora de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, que se celebrarà del 8 al 13 de novembre a la Filmoteca de Catalunya al barri del Raval de Barcelona. La mostra ha estat sempre una caixa de ressonància dels anhels i somnis, preocupacions, contradiccions i conflictes que travessen els pobles del Mediterrani. Enguany, en aquesta desena edició, la mostra està travessada per les migracions i els exilis i per unes realitats vistes amb ulls de dona com no podia ser d'una altra manera. Podeu trobar més informació a la web www.mostracinearab.com o a la web de la Filmoteca de Catalunya. Ens complau molt convidar-vos-hi. Us hi esperem.
Solidaris. No fem diferències.
Com sempre, els solidaris, idees que transformen, connectats amb la gent, connectats amb la terra, amb el medi ambient. Que passi l'Eva Pineda. Per l'hora que és, m'imagino que molts de vosaltres heu acabat de dinar fa poc, esteu recollint els plats, esteu netejant la cuina. Imagineu-vos com seria no generar residus a casa. En sou capaços? Podeu arribar a plantejar-vos-ho? Jo ja us dic d'entrada que no. La franco-nord-americana Bea Johnson viu amb la seva família sense generar residus des de l'any 2008. Genera els residus que ocupa una caixa de sabates, gairebé. I avui la volem tenir als solidaris. Són tants els avantatges que ella hi ha trobat que des d'aleshores les comparteix en un blog, en conferències, va venir a Barcelona no fa gaire, i en un llibre que ja podeu trobar en català. Residu zero a casa, la guia domèstica per simplificar la nostra vida, l'ha editat Pollen. L'obra està traduïda a 12 llengües. Eva, viure sense acumular deixalles, tu creus que és possible?
Doncs sí, crec que ho és, si més no segons la Bea Johnson, i és tota una filosofia.
Per nosaltres, la vida consisteix a tenir més relacions humanes, més moments en família, no a tenir més coses. I justament l'estil residu zero es tradueix en una vida basada en les experiències i no en els béns materials. És una vida basada en els verbs ser o fer i no en tenir.
Ser i fer en lloc de tenir. I això com es fa?
Doncs mira, vivint sota el signe de les 5 R's. Refusar, reduir, reutilitzar, reciclar i compostar. Que no és una R, és una C, però és que es basa en el que en anglès és compostar, que és rot. Tot això aplicat estrictament per fer-ne un hàbit permet que al cap d'un any els residus d'una casa amb 4 persones, que és el cas de la Bea Johnson, càpiguen en un pot de melmelades.
Ah, encara més petit del que jo et deia.
Exacte, més petit que una caixa de sabates. Aquell cèlebre pot que mostra a totes les entrevistes.
L'altre dia l'Ara publicava una entrevista amb la Bea Johnson. Jo l'he vist aquest pot, però què hi ha dins d'aquest pot?
Doncs hi ha tot això que ens explica ella ara.
És
tot allò que no hem pogut adaptar a les 5 regles. Paper fotogràfic, silicona que acabo de treure perquè la canvio un cop l'any, això crec que és la protecció de darrere les cadires. I a sota això negre és una funda de mòbil de silicona. I la silicona és un residu no reciclable.
Doncs anem a pams. Segons la Bea Johnson, què és el que hem de fer per caminar cap a aquest residu zero?
Regla número 1. Refusar.
La primera regla és aprendre a dir que no. Si vas a una conferència, et donaran tot d'objectes gratuïts. Bolígrafs gratis, mostres, però cada cop que els acceptem, creem una demanda a la fàbrica. Si agafes una bossa de plàstic, que és una manera de dir «m'encanta aquest producte i us prego que tragueu més petroli del sol per fer-ne més». En canvi, quan dius que no, atures la demanda.
Regla número 2. Reduir.
Quan redueixes, passes una fase de fer neteja, de deixar marxar totes les coses que realment no necessites, que no fas servir. En el moment que les deixes marxar, deixes espai perquè entrin les altres i, a més, afavoreixes el mercat de segona mà, que és extremadament important pel futur residu zero.
Per reduir, per exemple, se m'acut el munt de roba que s'apila als armaris de casa perquè al cap i a la fi després passes la temporada i te'n poses 3 o 4 de totes aquelles peces.
Sí, la resposta la té la regla número 3, reutilitzar.
Tot el meu armari cap en un equipatge de mà. I a més, tota la meva roba és de segona mà perquè apliquem la reutilització. De manera que cada 6 mesos condueixo 3 quarts d'hora per arribar a un magatzem molt gran on hi ha tot el que necessito. No em cal anar enlloc més. Cal triar vestits multifuncionals, cal saber les pròpies necessitats. No tinc bambes de tennis, per exemple, perquè no em fan falta.
Per Bea Johnson, al mercat hi trobes productes substitutius de tot allò que neix per ser residu, és a dir, per exemple, el film transparent, les bosses de congelació, les tiretes, els palets per les orelles, i la família Johnson tampoc fa servir mai envasos de plàstic, sempre tot pots de vidre.
Clar, però i per netejar què fan?
Mira.
Pour nettoyer toute la maison.
Per netejar tota la casa simplement faig servir vinagre blanc i aigua. I així substitueix tots els productes que tenia abans sota l'aigüera. Al principi el meu marit quan entrava a casa deia uf, quina pudor de vinagre. Però després se'n va. No s'hi queda per sempre. Quan vaig començar tenia por que ens poséssim tots malalts, però ara ens posem molt menys malalts que abans.
Pel que fa a la neteja personal, fan servir el sabó com a xampú, gel de bany, gel d'afaitar, tot comprat a l'engròs, i el maquillatge, això sí, se'l fa amb pols de cacau.
Ostres, és molt complicat tot això, eh? No sé si és complicat, però és un canvi molt, molt, molt dràstic. Què passa llavors amb les noves tecnologies? Per exemple, el tenen, suposo, si ella fa un bloc d'ordinador, de tauletes, de telèfons, tot això utilitza.
Sí, però controlat, ja veuràs.
On n'a pas de lecteur de DVD, lecteur de CD...
No tenim lector de DVD, de CD, ni càmera de fotos, ni escàner, ni l'últim Apple Watch. El que sí que tenim és una pantalla de televisió, però sense connexió a cable, i cadascú, evidentment, té un smartphone i un ordinador. No hi ha res a casa nostra que no sigui útil, tot és funcional.
Tout est fonctionnel.
I encara queden dues regles, oi?
Quarta regla, reciclar.
Mais recycler seulement ce qu'on ne peut
només reciclem allò que no podem refusar, reduir o reutilitzar. Per tant, l'estil de vida residu zero no comporta reciclar més sinó menys, gràcies sobretot a la prevenció.
Clar, i català, si compleixes les tres primeres R's, doncs no et caldrà aplicar la quarta.
I la cinquena regla?
Compostar. L'autora, que jo imaginava ja compostant a casa, doncs resulta que no, que llança els residus orgànics al contenidor municipal, com podríem fer qualsevol de nosaltres, sí. Per Bea Johnson, però, mira, resumint-ho, l'estil de vida 5 R's li aporta beneficis de salut i d'estalvi de temps i també de diners.
No seulement on économise du temps...
No només estalviem temps perquè és una manera de viure simple, sinó que estalviem molts diners, un 40% del nostre pressupost. I això és degut al fet que consumim molt menys que abans. Si comprem alguna cosa és per substituir-ne una altra que cal canviar. Comprem de segona mà. I, a més, comprem el menjar a granel. Quan adquirim un producte embalat, el 15% és pel cost del paquet. De manera que nosaltres ja no invertim en embalatge, invertim en activitats i experiències en família, i per nosaltres això és el que fa rica una vida.
Doncs aquesta és la Bea Johnson. Va venir a Barcelona no fa gaire, l'Eva la va anar a conèixer, d'aquí aquesta conversa. És una de les protagonistes del moviment Slow arreu del món, d'això que significa reduir el consum, reduir la demanda i, per tant, reduir els residus i reduir les deixalles. Eva, gràcies.
De res.
Fa molt poc, França anunciava que prohibirà la fabricació de coberts i de plats de plàstic, precisament en aquesta mateixa línia. El nostre expert en medi ambient, el nostre afer ambiental, els Solidaris, el tenim, com sempre, amb l'Eduard Costa, que aquesta setmana és un dels que més en saben.
Rebem amb alegria el titular de que França prohibirà els vasos, els plats i els gots de plàstic dels sets de pícnics. És una bona notícia perquè realment d'aquest volum se'n genera molt i de plàstic en general a tot el món se'n genera moltíssim. El plàstic se'ns menja, o directament ja podríem dir que la merda se'ns menja. A la gran majoria dels països el plàstic es consumeix, s'agafa, es fa servir molt poca estona i de cop ja l'enterres i s'ha acabat. Llavors, és un impacte que tenim en el planeta a nivell global, a les aigües, en els abocadors, a tot arreu hi ha residus massius de plàstic. La Ségolène Royal, la ministra francesa, ha fet un pas endavant, de nou, com ja va fer el 2016 aquest estiu, prohibint les bosses de plàstic de supermercats, i torna a crear una tendència a Europa en intentar virar cap a substituir el plàstic per polímers vegetals o simplement per paper. El titular, però, té uns petits pros. Un és la temporalitat. Això no passarà demà, sinó que passarà el 2020, i el 2020 es substituirà el plàstic d'aquests kits de pícnic, però fins a la meitat. El 50% d'aquests vasos i plats de plàstic seran de midó i de fècula. La resta continuaran sent de plàstic. I el 2025 s'extendrà fins al 60%. El que sí que és interessant veure és si a la llarga aquest midó i aquesta fècula segueix un cicle productiu eco-friendly i sostenible, en el sentit de dir, canviem el producte, eliminem el plàstic, però que el que posem en lloc del plàstic també sigui produït d'una manera sostenible, més enllà de que el producte en si ja és orgànic.
Ai, quantes ganes de tornar a sentir l'Eduard Costa als Solidaris. Són les 4, hem de marxar, però prometem, si més no ho intentarem, reduir els residus a casa nostra. Ja us ho explicarem si ens n'hem sortit. Avui els Solidaris l'hem fet la Rosa Silluel, la nostra DJ resident, el Jaume Lara, el Roger Fontarnau, la Marta Molina, el Ricard García Moyano, l'Eva Pineda i l'Adrià Bas. Tornem la setmana que ve, com sempre, puntuals a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio. I atenció, amb una entrevista molt interessant. Coneixerem la líder mundial del Congrés dels Uigurs, la minoria musulmana de la Xina. Que vagi bé, adeu-siau!